El gall del monestir.
Nou i 33 minuts, benvinguts a la tertúlia El Gall del Monestir, a l'estudi Ramon Barnils. Tenim avui Eduard Gené, Jaume Pla i Víctor Alexandre. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
I també tenim entre nosaltres una de les noves incorporacions del programa, en Jordi Mussoi, que és taxista, emprenedor, tuitaire molt actiu, articulista del diari de Sant Cugat. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per incorporar-te a aquestes tertúlies en què tractarem diversos temes d'actualitat. I el que voldria parlar avui en primer lloc és sobre la situació econòmica que estem vivint. Ja no sé si dir a Catalunya, a l'estat espanyol, a Europa o a tot el món, perquè com bé saben la prima de risc de l'estat ha arrencat aquest matí amb un nou rècord i ha obert amb 504 punts, és a dir, en zona de possible rescat. Això quan ahir el Banc Central Europeu va comprar deute per frenar la pujada estatal i representa, per fer una traducció directa, que els bons a 10 anys d'ahir, els que es van vendre, es pagaran a un interès del 7%, uns interessos que seran un llast per a la despesa pública durant les properes dècades i que comportaran que el nou govern espanyol, que surti de les urnes el diumenge, hagi d'endurir els plans d'ajust que afectaran, òbviament, Catalunya. Jo cada vegada que faig la tertúlia ara als matins i sempre acabem parlant de temes d'economia, jo surto molt trist i deprimit, perquè em dóna la sensació, no sé si tenen la mateixa sensació vostès, que la cosa va empitjorant hora rere hora, minut rere minut, i sembla que no ens escaparem d'un rescat i que tindrem unes conseqüències a partir del dilluns que ens afectaran en el dia a dia. No sé si compartiu el mateix punt de vista.
Home, a mi em sorprèn que la primera pregunta que facis, la primera qüestió que posis aquesta, perquè em pensava que ens preguntaries una quiniela sobre les eleccions.
Tot arribarà, però, si us parlem d'eleccions.
La veritat és que jo penso que en aquests moments el que està passant és que les coses estan més clares que mai. És a dir, al contrari. Això que en diuen els mercats, sempre que en diuen, els mercats estan nerviosos. Que sempre miro, vaig anar a la tarda de Pere Sant a veure si estaven nerviosos al mercat, però no, el mercat de Pere Sant no estaven nerviosos, no. Estaven més a dir emprenyats.
Perquè són molt poquets, eh?
Sí, són molt poquets. Però els mercats estan nerviosos. Escolta'm, mira, hi ha una cosa molt clara. En una època determinada es va crear la trilateral, amb el senyor Nelson Rockefeller al front. A continuació va sorgir el tema del Club Bilderberg, on uns senyors es anaven reunint de tant en tant en algun lloc, no sabien on eren, l'última vegada a Sitges, i es reunien allà i feien, doncs, teòricament, creaven les tendències que tenia que haver-hi a partir d'aquell moment a la política mundial. El Davos també es va crear una cosa molt interessant, on el Fòrum Davos, on estaven també allà, i resultava que el Fòrum de Davos, que eren els tios que controlaven el mercat del món, doncs hi anaven convidats alguns presidents d'alguns governs, per dir la seva. Ara ja no cal. Ara els senyors que estaven al teatre lateral, que estaven al Club Bilderberg i que estaven a Davos, ja estan en els governs.
Clar, millor que es monti, no?
Exactament, ja hi són en els governs. O sigui que ja la careta ja s'ha tret del tot i aquesta gent ja estan allà, en el poder, i estan marcant la pauta d'això. El fotut de tot això és que la sensació que es crea és d'una inseguretat i d'una por que jo penso, ja començo a pensar, que és exactament el que es pretén. La política, com a tal, va desapareixent, la política entesa com l'art, en aquest cas administrar la democràcia, és a dir, el govern pel poble, va desapareixent i va apareixent realment, en primer terme, el que està manant des de fa moltíssims anys, jo diria des de sempre, que és el poder del diner. Per tant, fins aquí jo penso que és millor saber qui tens davant que no saber-ho, i ara ho sabem perfectament. O sigui, el senyor Rajoy probablement serà el nou president d'Espanya, però el senyor Rajoy, doncs, evidentment, no decidirà la política econòmica del país. Ajudarà a fer la política econòmica que li marquin això tan hipotètic que en diuen els mercats.
Més comentaris? Jordi, Víctor, Jaume...
Estic totalment d'acord amb l'Eduard, però de tota manera... Si això fos realment així al 100%, Zapatero no hauria fet el que ha fet. No?
Atès les ordres...
Sí, és a dir, sí. No, 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 tot el que ha fet, no, no ara, no el que ha fet ara, el que està fent ara en aquest moment, sinó el desastre a què ha portat l'estat espanyol, oi? Vull dir, si realment la llibertat absoluta, fos absoluta dels estats, Zapatero no hauria tingut tanta màniga ampla per portar el país seu, el seu país, no? Pel pedregar. Tot i que jo estic d'acord amb tu, realment.
No hi ha llibertat. És que
no, és una pregunta que em faig, perquè... Clar, no...
A veure, el gran problema del que està passant ara, la gran culpa la tenen els polítics. A veure, per què un país està endeutat? És a dir, tu ets el pare de família, família, sí. I tu t'endeutes d'entrada.
Sí.
I doncs, a partir d'un moment determinat, qui et mana quan tu estàs molt endeutat?
El banc.
Els bancs?
Qui
t'ha fet el préstec?
Sí.
Pues això és el que han fet els polítics. Sí, i els polítics ho han fet precisament per poder obtenir més vots. O sigui, dono això, i vull més vots. Sí. I llavors estic comprant els vots a base de fer aquest tipus de concessions. Però no podien fer-ho. I fins aquí hem arribat. I ara els senyors que els devien els diners diuen, escolti'm, ara mano jo. I per tant, ara això ho reconvertirem. I com ho reconvertirem? Doncs fotent a partir del mig cap avall.
No estic d'acord, realment, això que diu Eduard és veritat. La gent està podent veure que és com si fos el teatre, no? De cop i volta s'acaba la ficció i comença la realitat i l'actor es treu la màscara, es deixa de fer el personatge i de cop i volta diu, ostres, doncs és veritat, els que ens havien manat eren només, diguéssim, la pata epidèrmica, no? de la realitat.
Jaume, Jordi, tu mateix.
Jo el que trobo a faltar és que s'exigeixin responsabilitats a qui ha portat a un estat a aquesta situació. Jo crec que no se'n poden anar de rosetes, perquè en una casa, si administres malament, et persegueixen els deutors, t'embarguen, una empresa igual, i en canvi els gestors públics sembla ser que tenen màniga ampla per fer el que vulguin.
Si se'n van anar amb Bush i a l'Aznar i el Tony Blair amb el que van fer, sí. I no hi ha hagut cap tribunal penal internacional que els hagi jutjat, aquesta gent tampoc els jutjarà ningú.
Per exemple, el que deia el Jordi ara, no? El cas de Grècia, la persona que ara lidera Grècia, el nou president, és una persona que en el seu moment era el president del Banc Central Grec en el moment en què es va fer la transició del dracma a l'euro, en un moment en què Grècia va falsejar els comptes, i aquesta és la persona que ara és la que ha de liderar el país, i és el que diu el Jordi, no? És a dir, qui li va demanar responsabilitats en aquell moment a aquesta persona, per posar un exemple,
Per què hi han de demanar responsabilitats si són els mateixos? és el que estic dient. O sigui, aquí estem enviant a apagar el foc al piròman. Hi ha uns piròmans que diuen, hosti, hi ha un foc, a qui enviem? Maguet i Maguet. Pues aquests són els que encès el foc.
Bueno,
però com que ho saben on t'està el foc, doncs mira, l'apagaran millor. Pues molt bé, endavant.
Aquests són els encarregats de fer que es tornin els calés a qui els ha prestat. Són gent posada per les companyies que tenen que recuperar els calés. Ni més ni menys.
Són els mateixos, és el que estic dient. Són els mateixos,
és el mateix. A Itàlia, el Montini, fins fa no massa, era assessor de...
El Montini era el papa, eh?
Monti.
El Monti, perdó.
Sí, Montini era el papa.
No, bueno, és que el papa també, Déu-n'hi-do.
No, el papa aquell, que va morir.
Aquell ja no hi és. Bé, però jo em sembla que això, estem en el món dels tècnics i no ens en sortirem, tu, no. Ja està, ja és el que hi havia i ara, a pesar de tot, jo crec que no és tan pessimista la situació, eh? Aquí a Espanya. Aquest dia havíeu d'haver escoltat una conferència que va fer l'Oriol Amat i realment, escolta, va donar una visió optimista però real. I sobretot parlant de Catalunya, doncs va citar una sèrie d'empresaris que estan funcionant més bé que l'any passat. Parlava del cas del que és innovador, del que ha invertit a temps, del que ha comprat en època de vaques magres, el que és sap mercats exteriors, sobretot sortir a fora. Parlava de casos com Desigual, per exemple, que aquest any 2010 va facturar el 100% del 2009. I això jo crec que el món de l'empresa de Catalunya, no, la gent no està els empresaris, no els autònoms, no estan negatius ni en una situació desesperada.
Això que dius és una altra cosa.
Home, però l'economia guia els països, no?
Però ens equivoquem. Jo, perdona, però és que això s'ha de remuntar una mica més al vol i mirar més des de dalt.
Sí, però el que hem de fer és mirar-ho en un sentit positiu i vull...
Però a veure, Jaume, en aquests moments... és els moments on la gent que té diners està fent més negoci que mai. Si partim d'aquesta base, és quan fa més diners. Si jo en conec uns quants que estan guanyant molts diners. Això no vol dir res... això no és el que estic dient jo. Jo el que estic dient és que el sistema és un. I aquest sistema que és un, fins fa poc, encara mantenia una façana on els polítics se suposava que gestionaven i administraven políticament la societat, i els resultats d'aquesta gestió, que podia ser millor o pitjor, les situacions econòmiques es movien i la gent guanyava més diners o guanyava menys i estava repartit. I aquí a Europa, això que en diuen Europa, que jo, com sabeu, sempre dic que Europa no existeix, existeix l'euro, però no existeix Europa en el sentit de país, no existeix. Existeix la cultura europea, però no existeix Europa. Doncs aquesta Europa, en aquests moments, està bombardejada per tot arreu. I aquí, els que tenen diners, com dic, guanyen més diners que mai. Però la gent, en aquest moment, està més fotuda que mai. La gent, em refereixo a la majoria, no als quatre que fan negocis. Clar, si els senyors de Mango fan molts negocis, però ho fan obrint botigues a tot el món, què passa aquí?
Canviem... Les cobren aquí també van bé, eh?
Canviem de perspectiva sobre les eleccions del 20 de novembre i troben aquí, alguna mena d'esperança per canviar aquesta situació? O com hem comentat ara en la tertúlia, diguem-ne, els governs estan tan presos de la situació econòmica general que no hi haurà manera de redreçar aquesta situació si no és a partir, diguem-ne, de les decisions que es prenguin des d'altres àmbits dels quals nosaltres a l'hora de votar quedem totalment exclosos, perquè el president de la Comissió Europea, per exemple, nosaltres no el triem, el president del Consell Europeu nosaltres tampoc el triem, ja no per parlar del Fons Monetari Internacional i del Banc Central Europeu. Quina és la vostra opinió de cara al diumenge? Jordi, quan vulguis.
Jo crec que com a catalans el problema el seguirem tenint igual manin uns o manin uns altres, perquè nosaltres, a part de la crisi econòmica global que patim, no hem d'oblidar que patim un espoli des de fa moltíssims anys. Nosaltres ens està robant el 8% del PIB anual i així és molt més difícil sortir-nos-en. Ens en sortirem igual, però ens costarà més, perquè patim una doble crisi.
Ahir, per exemple, el Salvador Cardús, que és en el cas del món universitari, no només com a persona que es projecta en els mitjans de comunicació, és responsable a l'Autònoma de la Facultat de Ciència de Sociologia i de Ciències Polítiques, explicava, arran de la vaga dels manifestants estudiants en aquest cas, que el problema que té la Universitat Autònoma, de 24 milions d'euros que ha de retallar de pressupost, amb dues hores de dèficit fiscal se solucionava. És a dir, que, i és un també dels missatges que el Víctor, per exemple, avui llença en la seva columna sobre la sanitat, explica que els metges han protestat aquesta setmana amb tota la raó, però que haurien de ser conscients que les retallades també venen, diguem-ne, imposades per un context econòmic en el qual Espanya té aquesta relació amb Catalunya que implica un dèficit fiscal molt, molt gran.
Perdona, sí. Però jo parlava amb el meu metge, que no ha fet vaga, i estava l'home espantat, perquè diu, hi ha professions que no poden anar a la vaga, no poden anar un senyor amb bata blanca al carrer tocant un pit i una pancarta. Això per un cantó. I per altra banda, diu que el que demanaven és que els pressupostos del 2012 no fossin retallats encara més que els del 2011, que es mantinguessin. I el senyor Boi Ruiz ja ha dit que sí. Diu, sí, però és que no ens ho creiem. Aleshores, tu... aneu a fer punyetes, no? Si no ens ho creiem, no, la vaga no es pot fer. I cinc dies abans d'unes eleccions, tu creus que s'ha d'organitzar una vaga? I ahir vaig veure la manifestació que feien dels estudiants, no? Que com sempre, que són 25.000, que són 10.000 i tal. I em vaig trobar en plena Rambla davant de la pancarta dels que anaven a fer la manifestació, una pancarta grossa, l'educació i tota la història. Jo no és que sigui, diguem-ne, negatiu, però els que anaven al davant de la pancarta, que era una enorme, tenien una pinta que no hi havia ni un que fos professor de la universitat, us ho ben
asseguro. Era una vaga d'estudiants, bàsicament.
Bueno, però anàvem uns senyors de més de 50 anys al davant, eh? Que no eren estudiants. I hi havia una gent no, que jo crec que ara, 3 dies abans de les eleccions, no es pot fer una vaga, tu.
Jo crec que hauríem de tenir clar que sense expoli no farien falta retallades. Tindria un superàvit.
I tant.
Si no ens robessin el 8% sí, senyor, del PIB, sí, ens sobrarien calés per a escoles, per a sanitat, per a I+D, per ajudar els emprenedors, sí, i crec senyor. Que és un missatge que no està aprofitant el govern actual, que hauria de sortir cada dia el Francesc Homs i repetir-ho fins que cali la societat.
Però la gent ho sap, el que passa que ara hi ha les eleccions.
No tothom ho sap.
Espera't, en majoria absoluta.
No tothom
que Déu ens agafi, eh?
Aquest és l'esperit de l'article que diu el Pep d'avui que he fet, perquè realment jo estic d'acord que els metges cobren poc, no són dels més precisament dels més ben pagats d'Europa, ni molt menys. Les infermeres han de marxar a altres països, la situació no és bona, eh? I per tant les reivindicacions que fan de millores són justes. El que passa és que també a la gent sempre se li ha de demanar una mica de coherència. Primera, això que diu en Jaume és veritat, és a dir, pocs dies abans de les eleccions, home, quan un fa temps que s'afaita, aquestes coses no, eh? Vull dir, ja sabem que hi ha al darrere, quins partits polítics hi ha al darrere, els interessos que hi ha, i evidentment un metge i una infermera són persones com qualsevol i també tenen ideologia política i també voten, i aleshores veuràs que uns que tenen cert d'ideologia no es manifesten perquè no volen ser instrumentalitzats, i altres que sí, i al darrere sempre hi ha vull dir, moltes d'aquestes coses. Però és veritat que la mare dels ous de tot plegat és que, d'entrada, com és que tots aquests senyors no van sortir? Perquè hi ha hagut un forat que ha deixat el govern anterior de 8.400 milions d'euros.
Sí,
i d'això no se'n parla, d'aquest forat, que d'aquí plora la criatura. I després, certament, doncs, esclar, els 22.000 milions d'euros que se'n van cada any. Catalunya a Espanya i no tornen, a mi m'agradaria que tots aquests metges i infermeres sortissin al carrer en demanda, reivindicant aquesta injustícia, no? Que no hi ha dret, i aleshores es queixessin.
Perdona, i només que tornessin que donessin els 1.450 milions que el senyor Castells del seu partit va aconseguir que els donessin i es havien de donar aquest any, només 1.450 milions d'ara que ens toquen i ja no hi haurien vagues.
Per això, quan et queixes, si vols tenir... Si no, els seus arguments, per legítims que siguin, queden en entredit, perquè, és clar, si tu et queixes de l'efecte i no et queixes de les causes, t'ho has de fer mirar.
T'explicaré una cosa molt curiosa. Quan es va fer les primeres protestes per les retallades a la plaça Sant Jaume, hi havia un càrrec que estava allà manifestant-se i estava fent servir el Twitter pues, per explicar el que estava passant, fent fotografies i tal. Aquesta persona era el gerent de l'Institut Metropolità del Taxi de Barcelona.
Aquell que va dir allò de la Terribas.
Aquest era el personatge que va insultar la Mònica Terribas.
Sí.
Aquest tio s'estava manifestant en contra de les retallades i aquesta persona cobrava 103.000 euros bruts a l'any.
Sí, senyor.
Sí, i això senyor. No m'ho ha explicat, això ho he vist.
Perquè estava, a més, a l'Ajuntament amb un càrrec i el van treure. Però aquest altre, retribuït, no el van treure.
Li explico. Estava al districte de Sant Martí.
Sí.
Aquest home cobrava les dietes i, en canvi, el que tenia era un sou de 103.000 euros com a gerent.
Martínez, es deia, oi?
Miguel Ángel Martínez. Llavors, aquest home el van treure de regidor de districte,
sí.
Que era un càrrec no remunerat.
Sí.
És que en tenia molts de càrrecs.
Sí. Exacte.
Els dos principals eren aquests.
Sí, sí, sí.
En canvi, el de gerent el van mantindre
sí.
amb més de 100.000 euros bruts l'any.
Sí, senyor.
Però què
sí,
passa? Senyor. Que els mitjans quedava molt bé dir que l'han cessat, però no especificar en què l'han cessat. Exacte. I què cobrado que el van cessar.
Però segueix cobrant.
Ara per això l'han canviat.
Sí, però l'han posat en un altre espai.
Sí, ara està advocat a TMB.
Vale.
Però a mi que referia que gent que fa les protestes, que anima, que mobilitza, que ens hem de queixar...
Sí.
On era aquest? On estava situat? Dius,
el taxi.
On el vas veure? On?
Aquest home estava a la plaça Sant Jaume,
Sant Jaume.
A la primera protestes que van haver-hi contra les retallades, no recordo el dia.
Sí, sí, sí.
Clar, tot això que estem dient, fixa-li tu, que va parar tot el mateix. És a dir, tenim uns polítics i els que pengen de tots aquests polítics que han anat creant una casta que serveix única i exclusivament per guanyar diners personalment i mantenir-se en el poder d'una forma contínua al marge dels interessos de la col·lectivitat, dels ciutadans. I si no al marge, gairebé al marge. tenim uns poders econòmics, que són els que realment detenten el poder, que han deixat fer de tot això durant uns anys, però que arriba un moment que diuen enviareu això a la merda i, per tant, com que els primers que no volem que vagi a la merda som nosaltres, ara ja s'ha acabat i nosaltres ens posem al front d'això i comencem aquí a netejar. Clar, aquest senyor que tu parlaves, aquest senyor, com aquest senyor, n'hi ha molts. Tots els diputats no tenen la retenció de l'IRPF que pots tenir tu. Tots els diputats, tots els de la Diputació, no tenen una motxilla quan s'acaba la seva feina durant 7 anys o 8 anys amb el sou pràcticament íntegre. I el Senat? Tots els senyors del Senat, que costa 3.500 milions a l'any que existeixi, estan allà perquè són els elefants dels partits que els foten allà perquè me vagin mantenint. Clar, si tot això no es neteja, això no pot funcionar. I l'economia que tu parlaves, Jaume, l'economia real, que és aquesta dels emprenedors i la gent tal, 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 tal. Doncs tota aquesta gent, quan tu sents que hi ha uns senyors que són fantàstics, que fan uns productes per l'automòbil i que resulta que acaben de posar una fàbrica a Xangai, doncs jo penso, doncs malament rai, perquè per ells, per l'empresa, anirà molt bé, però pel país no anirà bé. Quan diuen, no, és que hem deslocalitzat, aquí fabricàvem no sé què, aquí fem el disseny, però això ho faran a Marroc. Doncs malament rai, perquè l'empresa aquella sí que funcionarà, però el país no funcionarà.
Però és que si no s'emporten la producció a Marroc, potser han de tancar. Perquè quan nosaltres anem a comprar un producte, perdona, si ve un producte val 55 i l'altre val 45, perdona, ens emportem el de 45.
Segons quina pressió tinguin fiscal i segons com la tinguin. O, esclar, és que tot s'ha de mirar. És a dir, a veure, per què no es deslocalitza les fàbriques a Alemanya? Els alemanys si ho fan, no rebaixen la seva. Si ho fan és per augmentar. És a dir, que mantenen la seva que tenen a Alemanya i a la vegada, per capacitat i per el que tu vulguis, la posen una altra.
Però perquè és mà d'obra qualificada. Un obrer a la Índia que no sigui qualificat cobra 100.000-140.000
euros. És el que hem d'anar a buscar. El que no podem anar a buscar és més això. I una altra cosa que us vull dir. És veritat que hi ha aquests diners que marxen de Catalunya i que no tornen. Llavors aquí hi ha dos plantejaments. Si Catalunya està dintre d'Espanya, la solidaritat aquesta que tant es diu i tant es diu, doncs si baixés de lo que és ara, que és un 10%, al 4%, com passa amb els lands a Alemanya, ja ho notaríem. I l'altre pas que seria dir, no, s'ha acabat el tema, independència pura, Catalunya seria Holanda. O Dinamarca.
No està mal.
Home, però i tant que no està mal, i tant.
Per això els catalans han de decidir si volen ser un estat, i precisament les circumstàncies ens ho han portat així, seríem un dels estats més rics del món, o volem ser una autonomia espanyola que està pràcticament al caire de l'abisme, i a més doncs, que es veu totalment martiritzada i tractada com si no fos ningú,
insultada.
A mi que m'agradaria saber,
però no creieu que els catalans ja ho estan decidint? El que passa que no tenen força per poder-ho definir.
Jo crec que estem en un procés
més els catalans que els polítics. Jo crec que estan frenant molt la societat, la classe política. Això té molta responsabilitat.
El Partit Popular obtindrà diumenge probablement, si tot s'acaba complint, els millors resultats de Catalunya. Sí, podria ser fins a la primera força política, depèn de com vagin els resultats. De veritat, creuen que el procés d'un possible estat està tan sobre la taula...
Justament per això.
Ajudarà.
No, em volia dir no només això, sinó que és normal, es produeix un equilibri de forces, és a dir, si em sembla que la setmana passada ho comentàvem, la gent diu, però és que puja molt el Partit Popular, com si fos tan diferent del PSOE, aquesta és l'altra, però és a dir, que és igual, a Catalunya li és igual que mani el PP que mani el PSOE, perquè ja veus com estem, no? I ara manava el PSOE, no manava el PP, però quan una posició deixa d'estar adormida i comença a fer-se forta, ràpidament l'oposició a aquella força també es desperta i comença a fer-se forta. De manera que com més creix la consciència nacional dels catalans, més creix l'espanyolisme. I per tant, hi ha una confrontació.
Però el que s'hauria d'intentar només en un moment és que almenys el PP no fos la primera força política de Catalunya.
Això ho decidiran els ciutadans.
Ja, ja, per això, per això.
A mi jo m'ho m'és igual.
Si són, no, 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 per favor, no, home, no.
Sí, perquè
a Catalunya no, tu.
No, no, m'és igual, perquè... El... No, m'és igual.
Però llavors serà que els catalans demostraran que no volem l'independència.
Demostraran que hi ha una sèrie de catalans que no, no veuen representats per algunes forces.
Però no, que no siguin majoria.
Són porugues.
Compte la gent que no votarà i que no votaria Partit Popular, que ja, també ja té una ideologia.
Però ens equivoquem. Hi ha, l'Stephanie Jay Gould, és un paleontòleg que va fer llibres molt bons, i amb un deia, diu és curiós, diu, com l'ésser humà, diu, generalment, diu, tendeix més a veure les coses com li agradaria que siguessin, sí, clar, que com són. Clar. Mira, la setmana passada, al Teatre Auditori, acabo, es va fer pel davant i pel darrere. Sí. Pel davant i pel darrere, com sabeu, és una obra boníssima, comèdia, sí, 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 fantàstica, d'en Michael Frayn, que s'ha fet a tot arreu, i només a Catalunya, només a Catalunya, es fa en bilingüe. És a dir, l'obra original són senyors que actuen, fan, sí, una obra i es veu com estan actuant, i darrere els merders que hi ha entre els actors i les actrius.
L'autor és anglès, no?
A Catalunya, sí, a Catalunya, quan vas fer la primera passió, sí, algú se li va ocórrer, sabia ser Mario Gas, se li va ocórrer la idea de dir: ara els actors actuen a fora en castellà, mm, i quan entra dintre ho fan en català.
Això,
èxit total.
A Espanya això no es fa.
Ens ho hauríem de fer mirar. Ens hauríem de fer mirar. Com és possible que una obra que es fa en bilingüe té tant èxit a Catalunya? I llavors ens anem a parar a el que és Catalunya de veritat.
Perquè l'obra és molt bona. L'obra és molt bona.
Sí, però no ens equivoquem. No ens equivoquem.
Eduard, però no ho veig així jo, tu.
No?
Perquè demostra que els actors catalans són esplèndids i poden actuar en castellà, però en canvi a Madrid té un prestigi, l'actor català és fantàstic.
Jo en creuré el senyor... Jo
no estava dient això, Jaume.
El tema no és polític, eh?
Jo no estava dient això,
Jaume. El senyor Mario Gas, quan faci la mateixa versió, la faci a Espanya, eh? A veure si li accepten l'obra. Aleshores veurem...
Doncs aleshores... Igual com a Caro López, no pot fer-ho.
Hem de marxar. Moltíssimes gràcies, Jaume Pla, Víctor Alexandre, Jordi Musoy i Eduard Jané. La setmana que ve parlarem dels resultats. Moltíssimes gràcies als quatre. Molt bon dia.
Bon dia.
Butlletí i Magazine.